Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo.
Però no és aquesta la Penélope de la que parlarem ara. Parlarem de la Penélope de Telèmaco, la mare. Fa 30 anys, la humorista gràfica Rihanna Duncan va publicar una vinyeta en què representava una sala de juntes d'una empresa formada per 5 homes i una dona, la senyoreta Trix. I és precisament ella qui fa una proposta en aquesta reunió. I li contesta el director: és una excel·lent proposta aquesta, senyoreta Trix. Potser algun dels homes aquí presents voldria fer-la. I es pregunta Mary Bird, catedràtica de clàssiques a Cambridge, quantes dones no s'han trobat en una situació similar, silenciades, aïllades i no preses seriosament en els centres de poder. Us adverteixo que la dona que coneixereu ara parla clar, és una dona molt contundent, acaba de fer-nos arribar dues conferències magnífiques que va fer el 2014 i 2017 en el llibre Mujeres y Poder, que està editat per Editorial Crítica, i també en català Arcàdia, La veu i el poder de les dones, i us asseguro que va molt, molt enrere, moltes referències culturals perquè entenguem què coi ens passa que no avancem. Mary Bird, good morning. Thank you for coming.
Gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí.
Moltes gràcies, Mary Bird. Escolta'm. Mary Bird fent unes paraules en català, John Terrazzi al seu costat interpretant aquesta dona, que ens recorda que, atenció, això que ens passa a les dones està present ja en l'Odissea d'Homer, que ella ho situa com l'eix, la base, a partir de la qual es desencadena segurament la relació que tenim homes i dones al llarg de la història, no?
Yeah, I mean, I think that if you want to think
hard
about why women get silenced,
perquè les dones han estat silenciades. El que veritablement hem de fer és tornar al començament de la història humana. I la meva, diguem, la història que és la més important, l'Odissea. Quan Odisseu, l'heroi grec, està intentant tornar de Troia i la seva dona fidel, Penèlope, l'espera. I el seu fill, Telèmac, també. I és molt trist, perquè és una història de fa milers d'anys. I Homer ens explica com Penèlope doncs va a la seva sala privada i en allà doncs canta una cançó molt trista sobre que difícil és per al seu home tornar de Troia. I no parla de Penèlope. Per què no cantes alguna cosa més divertida? Però en aquest moment, el fill de Penèlope, Telèmac, diu: mare, calla. I això és una qüestió d'homes. Vés-te'n a dalt, mare, i teixeix. Teixeix el teu tapís. I jo penso que no hi ha cap dona en el món que en algun moment donat, no hagi experimentat precisament això. És a dir, a mi el que em va ensenyar la lectura de l'Odissea és que des del començament de la història humana sempre ha estat una demostració de que les dones podien ser aïllades.
I atenció, perquè les reflexions que ens fa Mary Bird en aquestes dues conferències és que moltes vegades aquesta misogínia, aquest silenciar les veus, té a veure amb la capacitat de poder que tenen ells. Una part del poder que tenen ells és silenciar les dones.
Efectivament. Mira, una de les coses més importants quan vols tenir algun tipus de poder en aquest món, i nosaltres dues som dones molt afortunades, Mònica, tu i jo, és el poder de parlar. I no només el poder de parlar, sinó el poder de ser preses seriosament. I perquè moltes dones poden parlar, però ningú no les pren seriosament. I hi ha moltes maneres, certament amb la llengua anglesa, hi ha moltes maneres en què la veu de les dones, el que diuen les dones, queda d'alguna manera menystingut. Les dones sempre, doncs, tenen com veus estridents i moltes dones tenen veus, doncs, molt agudes, mentre que els homes parlen amb fermesa, amb pes, amb una veu forta. I això ha estat així durant tota la història.
Ara mateix us posem un exemple. Margaret Thatcher segurament és l'exemple de la dona, la dama de ferro, li deien, imagineu-vos, eh? Doncs ara sentireu dos fragments del discurs de Margaret Thatcher. Un és de l'any 79, quan va començar. Fixeu-vos molt amb el to de veu de Margaret Thatcher. I l'altre és del 1990, quan s'acomiada. Heu de percebre el canvi en la veu de Margaret Thatcher. Del 1979, quan arriba, al 1990, quan plega. Sentim-los.
I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
It's been a tremendous privilege to serve this country as Prime Minister. Wonderfully happy years. Now it's time for a new chapter to open, and I wish John Major all the luck in the world. He'll be splendidly served, and he has the makings of a great Prime Minister.
El to d'aquesta dona, d'aquesta Margaret Thatcher del 1990, ha canviat. No hi ha referències emotives, no hi ha referències a la sensibilitat. Senzillament, hi ha hagut una transformació. Segurament és el cas més paradigmàtic, el de Margaret Thatcher, no?
It's very, very famous in the United Kingdom.
Això és un exemple famosíssim en el Regne Unit. El que va fer la Margaret Thatcher quan veritablement va voler transmetre un missatge, va fer una formació logopèdica per reduir el to de la seva veu i parlar com un home. I no és únicament ella. Si ara vas, per exemple, si analitzes les dones líders, és a dir, com aconseguir que les dones, doncs, siguin autèntiques líders, han de parlar amb un to baix. Perquè si vols poder, has de parlar com si fossis un home. És així.
I una altra qüestió a la que fas referència en aquestes conferències, que a mi em sembla molt interessant, que és, les dones no són silenciades només. Quan són presentades com a víctimes o com a màrtirs d'una situació social injusta, o quan s'ocupen de regular els seus propis drets. És a dir, veiem dones en el poder ocupant conselleries, podríem dir, de la cura de la societat, de la cura dels altres. Ensenyament, a lo millor salut, benestar, però en canvi no parlant a la globalitat de la societat. És a dir, són silenciades gairebé sempre, menys quan s'ocupen d'aquestes qüestions.
When they are in those ministries.
Yeah, I mean, I think that...
Efectivament.
I mean...
A veure, les dones, seria una bogeria suggerir que les dones no són totalment estretes de la política i del poder de la cultura moderna. Clarament hi ha hagut una revolució durant tota la meva vida, eh? Però també el que trobem és que a les dones se'ls permet parlar sobre temes femenins, temes que es defineixen com a temes de dones. De manera que podries dir, per exemple, pots tenir una ministra d'educació que sigui dona, però mai no hi ha hagut una ministra de finances dona, per exemple, en el meu país.
Right back also to the ancient world,
a la història del món, perquè fins i tot a l'antiga Roma les dones podien protestar dels seus patiments, però no se'ls permetia dir absolutament res sobre el que feien els homes.
I
aquesta batalla no la guanyarem, o diguem, o la guanyarem en el moment en què ens prenem seriosament el que diguin les dones, ja es tracti, doncs, de com portar les empreses o de prendre cura dels fills.
Això que diu Mary Bird té relació directa amb la presència de lideratges femenins en les empreses. A Rússia, atenció, perquè l'estadística us sorprendrà. A Rússia hi ha un 45% de dones en càrrecs directius, a Filipines un 39%, a Lituània un 39%, i la cosa va baixant. Al Japó només un 7%, a Espanya un 26%. És bastant curiós que a Rússia hi hagi més presència femenina al capdavant d'empreses que no pas en el món occidental. Això és bastant curiós.
I think when you start to look at these,
quan comences a analitzar aquestes xifres estadístiques, trobaràs que són molt i molt sorprenents, efectivament.
Mira,
el país, per exemple, que té més dones al Parlament és Ruanda. I jo penso que, de vegades, penso que has de dir, mira, els països que no esperem doncs que ho facin bé, ho han fet bé, sens dubte. De vegades, he de dir, però, també, que suposo que... Mireu, hi ha una regla bàsica, Mònica, que s'aplica a la major part del món, i és que si trobes una institució amb moltes dones, aquesta institució no serà poderosa.
Home,
quin consol! Mentre més dones tinguis en una institució, menys poder tindrà aquesta institució. I he de dir que no conec prou sobre la política ruandesa, però em pregunto si el poder real a Ruanda, de fet, està en el Parlament. O bueno, en algun altre indret.
Aquest consola tampoc el tenim aquí, el poder al Parlament. O sigui que, en fi, aquesta és una altra qüestió. Mary Bird, jo quan era petita em pensava que quan fos més gran no estaria tenint aquestes converses. I estic tenint aquesta conversa el 2018 i tinc la sensació que totes les revolucions i el feminisme en particular no ha acabat de solidificar-se, perquè estem aquí el 2018 amb tu parlant d'això i reivindicant dues conferències de fa 4 dies dient coses que haurien d'estar superades.
Jo em sento tan optimista com pessimista, Mònica, perquè és veritat que jo he viscut per... tinc 63 anys i he viscut alguns canvis increïbles sobre les dones. La meva mare va néixer abans de que les dones poguessin votar en el Regne Unit. I la meva mare va viure prou de temps com per veure una primera ministra dona, la Margaret Thatcher, a qui no li agradava gens, però la va veure. I això és una cosa que hem de celebrar. Ara bé, penso que tenim molta, però molta feina per fer encara, I jo no viuré prou anys com per veure el que jo anomeno la veritable igualtat. Les coses potser milloraran una miqueta, però es necessitarà de dècades abans de que, per exemple, puguis dir d'una dona és molt ambiciosa i que això signifiqui una flor, que li estiguis donant una flor. Dels homes dius, és un home ambiciós, té futur. Si ho dius d'una dona, no és el mateix. Potser els meus nets o les meves netes, si alguna vegada en tinc alguna, veuran aquest canvi, però jo no ho veuré per veure-ho i no estic segura de que tu ho vist.
No, perquè quan un home té caràcter, diuen que té caràcter en positiu. Quan una dona té caràcter, diuen que és agressiva.
Efectivament, és així. I mira, i els homes Tories a Anglaterra, què diuen de la Theresa May? No, a mi no m'agrada Theresa May tampoc, però diuen, és la dona, és la típica dona. És a dir, que vol fer alguna cosa, no?
Escolta'm una cosa, Mary Bird també parla d'empoderar-se. Després, de seguida, ara, quan l'acomiadem, sentirem unes noies molt joves que justament s'han empoderat per posar-hi música, roba estesa. Però com es pot canviar això? A les xarxes hi ha misogínia, és gent jove, no és una qüestió generacional només. Què creus que hi té a veure? Perquè hem evolucionat des de Medea a l'audiovisual actual?
Mira, si tingués una resposta fàcil, et prometo que la compartiria amb tu, Però és que no tinc una resposta fàcil. Tanmateix, penso, i suposo que això, jo això ho penso perquè sóc catedràtica, sóc professora universitària i crec en la ment. Jo penso que mentre més ens sensibilitzem pel que fa al que està succeint, mentre més detectem com prenem algunes coses per descomptat, hi ha persones que ni ho noten, això. Quan ho detectem, quan ho reflexionem, això almenys proporciona la base. La base per dir, molt bé, reflexionem sobre què hem de fer al respecte. Ara per ara, ningú... La gent em diu, les dones tenen igualtat de drets. I ja està. No, notem que hi ha un problema.
La campanya del Me Too segurament és el més paradigmàtic d'això, perquè resulta que tot un món de Hollywood, amb tot el poder, amb tot el glamour que això té, amb tota la potència que això té, dones poderoses que no havien denunciat fins ara tot això que els està passant. Aquest és l'exemple, el mirall, en el qual es projecta una societat governada comercialment i a nivell econòmic per un justament desequilibri, una desigualtat en la visió de la dona, no?
Yeah. I mean, I think the Me Too campaign is
la campanya Me Too és molt interessant, trobo. Evidentment, està molt bé, estic molt contenta de que totes aquestes celebrities hagin parlat, però penso dues coses al respecte i en relació al que acabes de dir tu, Mònica. Primer, aquestes són dones que d'alguna manera són poderoses. I l'assetjament sexual no només succeeix a Hollywood, succeeix a les oficines més ordinàries, a les botigues més ordinàries i a les escoles més ordinàries. I això és molt menys glamurós. I també penso que pots començar, pots fer notar, pots doncs, cridar l'atenció amb un hashtag, un hashtag de Me Too. Però si vols canviar les coses veritablement, necessites alguna cosa més que un hashtag, eh? Això és el que estem esperant.
Les dones tenim dret a equivocar-nos?
At the moment, I think
ara per ara em temo que les dones són jutjades molt, però molt més durament si cometen un error. Mira, si un home comet un error, la gent diu, ai, quina... Bueno, pobre, home, no s'havia preparat. Bueno, fes-li una estirada d'orelles, la millor vegada ho farà més bé. Si una dona comet un error, talla-li el cap, vull dir, s'ha acabat amb aquesta dona.
Mary Beard estarà signant avui, 23 d'abril, a la Laie, al Passeig de Gràcia, cas de 11 a 12, a la Casa del Llibre de Rambla, a la Central, a la llibreria Libri. Té un dia fins a les 6 de la tarda de signatures per la seva obra. És una experta en els clàssics. Té una obra de referència anomenada Pompeia, que també la trobareu avui en les llibreries. També té la història de l'antiga Roma, l'herència viva dels clàssics Mary Beard, però aquestes dues conferències que avui nosaltres li tornem les gràcies perquè escolti en directe la veu de noies joves que han decidit justament reivindicar l'empoderament de la dona a través de la música. I li hem volgut regalar a Mary Beard l'actuació en directe de roba estesa avui.
El matí de Catalunya Ràdio.